previst que els hem fet canviar de sala per raons d'aquelles internes. Tenim una sala llibreteria i una sala aquí, i encara que és el mateix conjunt, doncs és tard de 5 minuts. Oi? Bones tardes a tothom. Avui, com saben, tenim el doctor Albert Estrada Rius per parlar-nos de la Seca de Barcelona, emissió de moneda i ciutat dels segles XIV a XIX. Com sempre en totes les activitats del Centre de Recerca i Debat del Museu, mirem una mica de situar tot plegat d'on ve. I ve d'un projecte que semblava necessari i que d'alguna manera vam tenir que el doctor Estrada ens hi va prendre part d'una manera molt i molt satisfactòria. I és que quan es va fer tot el nou projecte de la Seca, el nou edifici que vostès poden anar a veure i que és tot el complex, diguem-ne, teatral, hi havia doncs la voluntat d'Herman Bonin i de tot l'equip de vincular el nou ús de l'edifici amb una trajectòria històrica que havia estat molt llarga. Una mica, doncs, allò vam dir bé, i què en té en comú l'emissió de moneda i el teatre? Vam plantejar bé, després de tot, tot és paraula donada. La moneda val perquè hi ha la confiança de que no l'han falsificada, de que realment si és paper hi ha la riquesa que l'avala, en fi, no cal que parlem dels temps que corren, i si es basa en un metall valuós, que no hi han posat altres metalls en aleació menys valuosos. A partir d'aquesta idea de la moneda o el teatre com a paraula donada, vam encarregar al doctor Estrada que fes realment un recorregut llarg del paper que havia tingut la missió de moneda a Barcelona en la configuració no tan sols de la ciutat i del seu potencial, sinó també de la seva relació amb Catalunya i àmbits més amplis. Bé, vam conèixer-nos, va ser un amor a primera vista, i ara em toca a mi, malauradament per un altre acte del museu que he d'atendre oficial, hauré de marxar, i ja sap l'Albert que m'hauré de perdre la conferència, ens quedarem amb Carme García Soler, que és la cap de projectes del museu, em toca d'alguna manera glosar en quatre ratlles la trajectòria de l'Albert. He hagut de fer-ho a part perquè si intentés fer el seu currículum complet, enhorabona Albert, és que perdríem massa temps de la conferència. Jo, com sempre, m'agradaria una mica mirar-hi l'entrellat, no? Clar, Albert, diguem, llicenciat en Història de l'Art, llicenciat en Ciències Polítiques, llicenciat en Filologia, Filosofia i Lletres, i doctor en dret. Ja us ho podeu imaginar, que entre l'art, la política, el pensament i el dret havia d'acabar en la paraula de canvi, en la moneda, que és aquest liquador universal de llenguatges. No és d'estranyar, doncs, que d'alguna manera, i més treballant com a conservador del Gabinet Numismàtic de Catalunya, el MENAC, i sent professor associat d'Història del Dret i d'Institucions, de les institucions, doncs la seva tasca intel·lectual hagi anat treballant-se en aquesta direcció. I si mirem, per exemple, doncs, tant la seva tesi doctoral, inèdita, encara que hi ha força articles que s'hi refereixen, sobre els orígens de la Generalitat de Catalunya, la Deputació del General de Catalunya dels precedents en 1413, com si mirem la seva tasca, diguem-ne, com a comissari d'exposicions, moltes, des del frontal romànic de Santa Margarida de Vilaseca, en fi, l'esmento perquè ho sento, és un frontal que m'interessa molt, i jo vull dir l'amor pel MENAC també dels frontals des dels 14 anys, n'ha fetes també sobre la moneda. L'exposició Medietatis Moneta, la moneda de la Mediterrània medieval, que va fer el MENAC, o el cocomissariat de l'exposició 5 segles de numismàtica catalana, o l'exposició Monedes en lluita, Catalunya a l'Espanya napoleònica, o una última molt interessant. Després anirem trobant en els articles uns quants que he triat, espero no haver-me equivocat massa en la selecció, la moneda falsa de l'antiguitat a l'euro. Bé, òbviament és el que dèiem, la moneda es basa en la paraula donada, i si no hi ha paraula donada i és falsa, resulta que té efectes molt importants. aquest món de comissariats a cavall del museu i de professorat, doctorat i articles a cavall de les institucions acadèmiques, doncs l'ha concretat en un seguit de publicacions que reflecteixen tot aquest món de preocupacions del doctor Estrada Rius, com el llibre Una casa per al general de Catalunya, 1400-2000, a propòsit del sisè centenari de l'adquisició de la primitiva casa de la Deputació del General de Catalunya a Barcelona, o la Drassana Reial de Barcelona d'Edat Mitjana, Organització Institucional i Construcció Naval a la Corona d'Aragó, o la Generalitat de Catalunya a la Drassana Reial de Barcelona en temps d'Alfons el Magnànim, o, i aquí ja, he anat a buscar un seguit de publicacions que he mirat d'ordenar més o menys per ordre cronològic del tema, centrats en la qüestió d'aquesta paraula donada i de canvi que és la moneda. Per exemple, l'article El Col·legi de la Reial Seca de Barcelona o La Seca Real de Barcelona en la Baja Edad Media, notes per a l'estudi de su organización, o el capítol de la Seca Reial de Barcelona, notes a propòsit d'un llibre d'actes, o la lluita contra la moneda falsa a la Barcelona de Felip II, 1598-1621, o les emissions de la Casa de la Moneda de Barcelona sota l'ocupació francesa, i encara Casa Usió, un taller de medalles en la Barcelona industrial. I d'aquí cap a la numismàtica, i d'aquí cap al paper de la moneda i la construcció formal de les monedes des del punt de vista de la forma artística, i d'aquí cap al món de les preocupacions des de les institucions fins a l'art del doctor Albert Estrada Rius. Avui hem decidit centrar-nos en aquesta línia, en aquest pal de paller de la moneda a Barcelona i demanar-li doncs, que, vist el que havíem treballat conjuntament per la Seca, doncs ens exposés amb el repte de fer una història llarga, perquè atenció, del segle XIV al segle XIX és una història ben llarga, mirés d'explicar-nos aquest impacte de la moneda en la trajectòria de la ciutat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Vostès doncs, ja es poden imaginar de que totes les paraules que ha dit el doctor Roca, doncs bona part es deuen doncs, en aquest efecte mutu i llavors doncs, bueno, ja ens en fem càrrec i no cal incidir. El que vull que siguin les meves primeres paraules és d'agraïment, d'agraïment de poder estar avui aquí entre tots vostès, en aquesta casa que és un museu central per la història de Barcelona i per parlar d'un tema que la veritat sí que m'ha ocupat molt de temps i que m'ha apassionat. I aleshores el que jo intentaré, no sé si és aconseguir traslladar-li aquesta passió per una institució que és la Seca Reial de Barcelona, però almenys sí la inquietud, el coneixement, unes espurnes d'aquest edifici, el que avui en dia es conserva i que representa un llarg llegat doncs, de molts segles, des del segle XIV com a mínim fins al segle XIX en actiu, ja ho anirem veient, amb sincopats, no? amb períodes d'inactivitat, però que aquesta institució, aquest bressol de la moneda, doncs, ha estat actiu a la ciutat. La moneda, com deia molt bé el doctor Roca, doncs, és un espai, té dos nivells. No? Un, podríem dir, simbòlic, de que realment és una espècie de plaça en la que conflueixen, i estem en una ciutat, doncs, conflueixen tota una sèrie de carrers, i aquests carrers doncs, són el carrer de l'economia, el carrer de la política, el carrer de l'art, el carrer doncs, de l'estètica, si volem, del disseny, el carrer, molts carrers. Jo diria que amb una moneda, amb un espai tan petit, tan reduït, hi conflueixen molts aspectes de la cultura i de la vida d'un país, però en particular també d'una ciutat. I estem parlant de Barcelona, que la moneda, tots ho sabem, que va circular a Catalunya durant molts segles, era la moneda barcelonina, la moneda de Barcelona, nascuda precisament en aquesta institució que veurem. Això per una banda. I per l'altra banda, a nivell quotidià, la moneda és un estri, podríem dir, una eina que passa de mà en mà. I en un àmbit urbà, com és Barcelona, ningú se n'escapa. Tots aquests segles, doncs, les grans divises, les monedes fortes, aquells ducats, aquells florins, doncs, de les mans dels mercaders, dels canvistes, doncs, circulaven aquí a Barcelona. Però també les classes, diríem, més menestrals, doncs, la moneda més quotidiana, els seus estalvis, els seus pagaments, circulaven amb moneda d'aquí. I fins a arribar en el, diríem, en aquells estrats socials més marginats, aquells pobres, que potser a la porta d'una església, però també acabaven rebent una moneda. La moneda potser més menuda, més petita, però en forma d'almoina, també passava per les seves mans. Per tant, la moneda d'alguna forma és una realitat present, molt diminuta si vostès volen, perquè el format és petit, però omnipresent en una ciutat, en un espai urbà, des de l'edat mitjana fins al dia d'avui, és incomprensible sense la moneda. Sense la moneda, sense aquest instrument de canvi que doncs, va ser tan important en aquesta ciutat i que, a més, que és la raó última de que ens trobem aquí, doncs, naixia, tenia el seu lloc d'origen en aquest edifici que, doncs, amb moltes transformacions, és conegut popularment com la Seca i en el qual fins i tot hi ha un carrer que és el carrer de la Seca. Per tant, la memòria, l'empremta en aquest teixit urbà és palesa fins al dia d'avui. I és un patrimoni que durant molt de temps havia estat com somort, no? I que ara doncs, l'Ajuntament de Barcelona està doncs, recuperant i doncs, es va restaurar aquest edifici i se li ha donat un nou ús, etc. I doncs, el Museu d'Història s'ha implicat molt en aquest projecte i la veritat és que pels aimants de la numismàtica i de la història institucional d'aquesta ciutat doncs, és un motiu de, la veritat és que de goig. Primer de tot, clar, la paraula, no? Primer de tot els noms, les etiquetes. Parlem d'una institució i és l'enfoc que jo tractaré de presentar-los i més, però parlem de la Seca, ho hem dit, fins i tot en un carrer, no? El carrer de la Seca. Però aquest nom, hi ha hagut diversos noms que han servit, han sigut utilitzats per conèixer aquesta realitat institucional. Amb aquest mateix document del segle XIX en veiem alguns. Casa Nacional de Moneda, de la província de Barcelona, Casa de Moneda, la Seca. Són alguns dels noms que al segle XIX funcionaven. Però si anéssim als orígens, ens trobaríem que la denominació més antiga ve del llatí, ve de Roma, i és moneta. Moneta, perquè a Roma doncs, les primeres monedes, diu la tradició, que s'encunyaren en el temple o al costat del temple de la deessa Juno Moneta. Juno, la deessa, doncs, una de l'esposa, diguem, en el panteó romà de Júpiter, i Moneta, la que avisa, la que aconsella, del verb monio, i aleshores en aquest espai sagrat doncs, s'encunyaven les monedes, de la mateixa manera que en altres espais sagrats doncs, els romans hi tenien, per exemple, el seu horari públic, la caixa dels diners, l'Erarium Saturni, el temple de Saturn. Doncs bé, d'aquí va venir que en el món romà i després d'aquest món romà en el món medieval, quan es parlés en llatí, es parlava de la moneta. I moneta en doble sentit, la moneda, però també l'edifici, la institució. D'aquí va anar passant a les llengües vernacles, monederia o simplement moneda també, i el castellà doncs, casa de moneda, o amb altres llengües, doncs, mince, mint, etc. Altres, la monnaie, en francès, tots derivats d'aquest terme llatí. Aleshores, vostès, a aquestes alçades, diran, molt bé, tot això és fantàstic, però d'on ve la Seca? Doncs la Seca té aquests girs inesperats, d'alguna manera, que té la història de vegades, i la paraula, diuen els entesos en filologia, que ve de l'àrab sica, que vol dir empremtar, encunyar. L'origen o l'entroncament amb la història catalana, aquesta paraula seca, doncs seria a través de Sicília. A través de Sicília, que doncs, com tots sabem, a partir del segle XIII, a finals del segle XIII, s'incorpora en aquest conjunt patrimonial de la Corona d'Aragó, i a Sicília era un territori d'una llarga tradició islàmica. Hi havia una seca molt important abans de que els normands conquerissin la illa als musulmans i sembla que d'alguna manera en aquesta seca, en aquesta sica, doncs, hi va haver una continuïtat. De manera que tant a Itàlia com a la resta d'Europa la paraula sica, seca, fecca, en italià, es va anar difonent del sud cap al nord. I fins a arribar doncs, a ser adoptada en aquesta corona d'Aragó, sobretot a partir del segle XIV de manera clara, tot i que sempre hi haurà algunes reminiscències més erudites de continuar utilitzant la paraula o el terme moneta per denominar aquest edifici, aquesta institució. Això de vegades, si un historiador es llegeix o algú es llegeix de correguda un document, pot donar a mals entesos. De vegades s'utilitza aquest terme moneta, insisteixo, en aquest finalitat o aquest sentit institucional i no en el de la moneda corrent. La relació de la seca d'aquest edifici, d'aquesta institució amb l'àmbit urbà és fonamental. Les seques normalment han d'estar en el lloc més proper on hi hagi la font de metall, la font de la que es nutreix, la matèria primera, aquests metalls, or, plata, coure, per poder encunyar-se. Sí que a Europa, en alguns llocs, sobretot a Centre Europa, però també a França, a Mel, per exemple, doncs l'origen de la seca està al costat d'una mina. D'una mina, d'aquesta manera, doncs l'autoritat competent, l'autoritat que té el domini sobre aquella mina, es garanteix que aquella explotació directament surt de la veta de mineral, es depura, s'encunya com a moneda i a partir d'aquí comença a circular a través de pagaments oficials, a l'exèrcit, a l'administració pública o si s'ha arrendat, etc. En el cas de Catalunya sabem que mines no és un lloc que hagi destacat per la seva riquesa minera. Sí que la zona de Falset, doncs a l'època medieval, els comtes de Prades van tenir les seves mines. Alguna vegada s'ha explicat que en el món islàmic s'explotava el que eren, doncs, no estan un jaciment, sinó l'argent, l'hort aurífer que ve de les arenes del riu Segre, per exemple, o d'algun altre riu que té aquestes sorres auríferes, però realment això era una mica residual. Aleshores, d'on podia nutrir-se aquesta seca de Barcelona, aquesta moneda, aquests metalls que necessitava? Doncs bàsicament del comerç. El comerç, que aquestes monedes que arribaven a la ciutat de Barcelona i que d'una manera o altra acabaven sent refoses a la seca i sent convertides en moneda pròpia, en moneda barcelonina. El flux, el cercle de la moneda, doncs és clar, el cercle de la moneda és l'autoritat emissora, recapta aquest metall, el drena, encunya la moneda, en la qual obté un benefici, uns drets de senyoreatge, un dret també d'obratge, és a dir, es cobra d'alguna manera el que és la pròpia tasca d'encunyar, efectivament, perquè fer moneda evidentment té uns costos, i aquests costos els paga no el senyor d'aquesta moneda, sinó el públic. Els paguem, diríem, entre tots, traient doncs, un diferencial entre el valor físic, el valor intrínsec de la moneda, el que val aquell or i aquella plata que té la moneda, del que és el valor facial o el valor doncs, que se li, per una ordre de l'autoritat, doncs, s'imposa en aquella moneda. Aquesta diferència, doncs, sempre el valor facial és més superior al valor intrínsec, doncs és aquests dos justificat per aquestes dues capítols, diríem. Senyoreatge, pròpia autoritat, el rei posa el seu segell i d'alguna manera això s'ho cobra, dona la garantia a l'ordre públic que aquella moneda és acceptada i haurà de ser obligatòriament de circulació obligada per tot aquell territori, i l'altre és a dir les despeses que han costat fabricar tot això a la casa de la moneda. Doncs aquesta moneda recent sortida servirà per pagar les despeses d'aquesta pròpia monarquia, d'una banda, i per l'altra doncs, també servirà perquè el comerç, l'intercanvi de la ciutat doncs, funcioni amb aquest cercle que acabarà a través de l'impost, a través de la fiscalitat, cobrada evidentment en moneda, tornarà en mans d'aquesta seca on tornarà a començar aquest cicle d'encunyacions i reencunyacions. Aquí veuen una imatge molt coneguda de la ciutat de Barcelona on veuen d'alguna manera el plantejament d'alguns dels principals edificis, dels més simbòlics, i la ubicació aproximada de la Seca darrere del Born, darrere del Born, el barri de Santa Maria del Mar, el barri de la Ribera. Fixem-nos en quina zona està, no? Llotja, Santa Maria del Mar, el barri de la Ribera, aquest barri dels Mercaders. Doncs allà, doncs, a partir del segle XIV, es va ubicar, després ho veurem, definitivament aquesta seca. Aquesta seca, que evidentment avui tothom la coneixem, tots la valorem com un element patrimonial important en aquesta ciutat, un element que ha deixat aquesta empremta en el carrer, en un edifici, etc., però que ja hem de saber veure més enllà d'aquest edifici, d'aquest bé patrimonial. Avui els museòlegs, no, es parla molt d'aquesta cultura immaterial, d'aquest patrimoni immaterial. Doncs bé, a la Seca tenim aquest patrimoni immaterial, el físic, però també totes aquelles activitats que es van dur a terme en aquell espai i que d'alguna manera poden ser abocades, i aquesta és tasca, doncs, dels historiadors i dels museus de posar-ho en valor. És l'enfoc dels historiadors, no? I és l'enfoc institucional que jo intentaré seguir ara a partir d'aquest moment. D'una banda, en aquesta seca conflueixen tota una sèrie de factors. En primer lloc, és l'autoritat emissora. Si no hi ha autoritat emissora, és que no hi ha moneda. Podrem parlar d'altres coses. Podrem parlar de jetons, per exemple, podrem parlar, doncs, en el si d'algunes comunitats eclesiàstiques de pallofes, aquests tantos de coro en castellà, que servien per fer pagaments a l'interior. Podem parlar fins i tot de fitxes avui en dia de casino. És a dir, de símbols que fan la funció d'intercanviar, tenen un sentit com de diner. Però no és en absolut moneda. Perquè hi hagi moneda, hi ha d'haver-hi aquest senyal, aquest raspallament de l'autoritat pública. Si no hi ha aquesta cosa, en tot cas parlarem de moneda falsa, però no és una moneda. Perquè hi hagi una moneda, insisteixo, hi ha d'haver-hi aquesta autoritat pública. Aquí, doncs, una imatge de 100 rals de Barcelona d'Isabel II del 1861. La imatge, a més, del monarca, l'autoritat pública sol representar-s'hi. De maneres, la inscripció, la pròpia imatge, l'escut, que d'alguna manera de vegades és un resumpte de la pròpia imatge reial, donant clar qui és el que obliga a la circulació d'aquesta peça, li dona valor i la raspalla. Autoritat pública, però també espai arquitectònic, el que dèiem, l'espai físic on es realitza aquesta tasca de l'encunyació de la moneda. Aquí una fotografia antiga de la Seca. Uns recursos humans que seran els que faran efectiu aquest procés d'encunyació de moneda, de fer la moneda. La moneda no surt del no-res, cal fabricar-la, i per poder-la fabricar hi haurà uns requisits molt específics. Hi haurà un personal concret, els obrers i moneders, que seran els encarregats de dur a terme aquesta tasca. Desgraciadament no tenim cap imatge dels obrers o moneders medievals ni moderns a Barcelona, però sí amb altres seques. I en aquest cas, doncs, el retrat és el dels oficials de la Seca de Venècia. Els tenim aquí tots cofois, i a la taula les balances, els lingots i les monedes que sortien de la Seca de Venècia. Un altre element imprescindible, la tecnologia i els processos de treball. Ens hi aturarem perquè aquí Barcelona té un patrimoni a explotar important, del qual ens podem sentir d'alguna manera molt orgullosos. Després la veurem, aquesta màquina que va néixer aquí a Barcelona i que després es va anar exportant a Madrid i a altres llocs. No era una invenció pròpiament d'aquí, venia de França. Ja sabem aquest paper de Barcelona sempre com de pont entre Europa i Espanya. Doncs bé, també amb la tecnologia va utilitzar aquest camí. I finalment, el que deia al principi, l'aprovisionament de matèries. Si no hi ha aprovisionament de matèries, la Seca ha de tancar. I això episòdicament passa, no només a Barcelona, sinó en altres llocs. Si pel que passa, pel que sigui, hi ha un moment de penúria econòmica, de situació de bloqueig, doncs si no hi ha matèria prima, no es pot fer moneda. Almenys no es pot fer moneda oficial. Es podrà fer moneda obsidional, moneda de necessitat, que potser fins i tot pot ser simbòlica, però no és la moneda usual. Aquí podem veure, és un fragment del Menac, un argenter amb uns riells d'or. I ara aquesta petita conferència el que farà serà resseguir, intentar aprofundir en aquests elements, en aquests cinc elements, que d'alguna manera és l'estructura amb la qual doncs, es vesteix la seca. I s'ha vestit la seca de Barcelona des del segle XIV fins al segle XIX. Però que també ens serveix per implementar-ho, per projectar-ho en qualsevol altra seca. Totes les seques, allà on estiguin, necessiten d'aquests elements. L'autoritat pública. L'autoritat pública, aquí tenim un exemplar rar, un croat de Barcelona, de Pere el Gran, és el monarca que va crear aquesta peça grossa d'argent i que sabem està molt ben datada perquè la va poder fer durant uns pocs mesos del 1285, perquè després va morir. Per tant, tenim el decret d'emissió i la mort del rei. Per tant, en aquests pocs mesos sabem que van sortir aquestes peces. Veiem, evidentment, el retrat del rei, un retrat oficial amb la corona, no podia ser d'altra manera, perquè el rei és el titular de la regalia monetària, és el titular, en principi absolut, d'aquesta matèria. En alguns territoris, com en el cas de Catalunya, aquesta regalia, per qüestions polítiques, doncs, es va escapçar o es va limitar. Limitar seria potser el terme més correcte. Estem en un sistema polític pactista a partir del segle XIII i aleshores, a finals del segle XIII, i aleshores entre les mesures que es van acordar entre el rei i els estaments també hi havia la moneda. La moneda, doncs, el rei no podia canviar-la com volia, sinó que en el jurament d'accés al tron s'obligava a respectar, doncs, una de les característiques d'aquesta moneda. Aquesta autoritat pública, doncs, és la que organitza, doncs, la fabricació d'aquestes emissions monetàries. I això pot fer-ho de moltes formes. En aquest sentit, no deixa ser el que avui en dia diríem una administració pública i pot gestionar aquesta regalia de maneres diferents. De vegades ho ha fet directament, és a dir, el monarca, o després quan la ciutat de Barcelona tingui un paper important, doncs assumeix l'organització, els costos, etc. d'aquesta emissió, és responsable directe, i d'alguna manera la seca és una dependència d'aquesta autoritat, però també ho ha pogut fer d'altres maneres, arrendant, per exemple, una emissió a la seca de Barcelona. A canvi d'un pagament determinat, el rei, la ciutat de Barcelona, poden permetre que siguin una determinada societat de mercaders, etc., els que es facin càrrec d'aquella emissió de moneda, sempre a través del vehicle del dret, que és el que ordena i regula que s'hi faci de qualsevol manera, sinó dintre d'uns límits jurídics, no? Dintre d'unes clàusules, d'un ordre, d'unes limitacions. El rei també l'ha poguda, i així es va fer, doncs, sobretot a partir del segle, ja definitivament a partir del segle XV, delegant-la al municipi de Barcelona, o ja en el segle XIX és la pròpia Diputació Provincial la que durant uns anys es va fer càrrec d'aquesta emissió de moneda. Bé, la imatge és una imatge que a mi m'agrada molt, no tenim massa temps per comentar-la, però és la portada d'una al·legació jurídica en la que els moneders el 1646 fan uns precs al monarca i aleshores decideixen gastar segons diners en un gravat per presentar millor, doncs, aquestes peticions que li aixequen, no? I és una al·legoria molt bonica, molt representativa del que és, no? El centre que tenim, l'escut coronat dels comtes de Barcelona, l'autoritat emissora, al voltant totes les monedes, perquè ja he dit que hi ha aquesta regalia i les monedes depenen d'aquest monarca, però hi ha tota una sèrie, diríem, de li piquen l'ullet, no? Estem al 1646, el comte de Barcelona no és de la Casa d'Àustria, sinó és Lluís XIV ja, i si es poden fixar, veuran que aquí, d'una manera molt subtil, hi ha les quatre barres, sí, però també tenim quatre flors de lis, no?, que són l'emblema fonamental de la Casa de Borbó, de la Casa de, diguem, de França, i d'aquí penja, sí, tots els instruments d'encunyació, el que s'utilitza per fabricar la moneda, però astutament han planejat, doncs, les balances i el marc per pesar un ponderal del rei. És a dir, del rei s'espera justícia, el rei és dispensador d'aquesta justícia i s'espera que aquestes peticions que han fet, que no les han fet perquè sí, sinó les han fet perquè aquest col·lectiu ha servit, ells consideren que fidelment, a la monarquia francesa en aquest cas, aquí, encunyant aquestes monedes, la imatge d'aquests reis, de Lluís XIV, doncs s'espera que correspongui, estigui a l'alçada, doncs corresponent amb justícia. L'autoritat pública és la que ordena aquestes emissions monetàries i ho fa a través del vehicle de la normativa. I en concret l'instrument bàsic és el que nosaltres anomenem l'edicte d'emissió. L'edicte d'emissió no deixa de ser una norma en la qual el monarca, a l'època medieval, doncs disposa com ha de ser la moneda i disposa els termes, les característiques d'aquesta moneda. El pes, la llei, la quantitat i fins i tot les característiques formals. Fins i tot aquest és una còpia d'una moneda que la veritat és que no va acabar sent emesa, i ara no trobo el cursor aquí, però fins i tot fixin-se que hi ha el dibuix de l'envers i del revers de la moneda. És a dir, el monarca, el titular d'aquesta regalia, no deixa res a l'atzar, res és casual a la moneda, perquè és un instrument de poder i per tant és un instrument de projecció també propagandístic, simbòlic, i aleshores el monarca es vol assegurar directament ell o a través dels seus assessors doncs, de que tot estigui, la titulatura, la imatge del monarca, etc. Tots els elements estiguin controlats, ben estudiats, ben definits, perquè clar, la moneda anirà de mà en mà i la moneda arriba més enllà d'aquest regne o d'aquestes fronteres. Per tant, val la pena tenir-hi molta cura. Aquesta autoritat pública, i aquí he posat tres monedes doncs, de tres monarques, prou diferents, Felip V, però un croat de Barcelona, Ferran VII i Alfons XII, tres peces encunyades en aquesta seca, en aquest espai del carrer Flassaders i del carrer de la Moneda, perdó, de la Seca. Doncs aquests tres monedes van néixer aquí, però aquestes tres autoritats el que tenen en comú és de que van encunyar moneda, però després també van tancar aquesta seca. És a dir, que és regalia d'aquest monarca obrir la seca, però també tancar-la. La història de la seca, i en concret de la seca de Barcelona, és una història d'obertures i de tancaments, sobretot a partir de la guerra de successió i al llarg del segle XIX. Sobretot del segle XIX veurem que s'obre i es tanca la seca, doncs el vaivé de la situació política, bàsicament. Una nota, no ens hi podrem entretenir, però genèrica, de tenir una mena de cronograma. A Barcelona s'ha emès moneda des de molt antic. Les primeres monedes al segle V, una emissió molt puntual, episòdica i diríem anecdòtica, un emperador usurpador es va proclamar emperador aquí i va reclamar aquest tron. I el primer que feien aquests emperadors usurpadors era batre moneda. Era una manera de legitimar-se i de dir bueno, exerceixo aquest poder. 406-409, que són aquestes síliques del Màxim Tirà, molt episòdiques. Els visigots també, els carolingis també, i després ja quan comença l'estabilitat de l'època medieval amb les emissions comtals i després aquesta dinastia que es converteix en reial i bueno, es va durant els segles fins en el decret de Nova Planta, hi ha una continuïtat d'emissions barcelonines. Després del decret de Nova Planta, un buit. El decret de Nova Planta prohibeix, tanca la seca. No ho diu expressament, però sí que es reserva la regalia de la moneda. Ara bé, Felip V també tornarà a obrir la seca breument durant un parell d'anys. Farà una emissió i la tornarà a tancar. Ens quedarà un llegat, aquell escut borbònic enorme que hi ha al damunt de la portalada, deriva d'aquesta època. El segle XVIII és un segle sense moneda pròpia, pràcticament, i és el segle XIX amb l'ocupació francesa que de nou comença a obrir-se la seca per encunyar moneda, una moneda que és la primera pesseta encunyada, la primera pesseta que vèiem a la primera pantalla i que després tindrem oportunitat de tornar a veure. Una denominació popular que finalment pren cos, s'encarna en el metall. I el segle XIX doncs serà això, puntualment, la guerra de la independència o del francès, el trienni liberal, uns anys amb Isabel II, fins que el 1881 surt el reial decret que tanca definitivament la seca i estableix que l'únic lloc, l'única seca oficial en tota la monarquia espanyola és la Casa de la Moneda de Madrid. Segon apartat, l'espai arquitectònic. De l'espai arquitectònic de la seca romana, aquesta seca episòdica, anecdòtica, que els deien, del Màxim Tirà, Visigoda, amb més continuïtat, la Carolíngia, aquí hi ha amb més cos, doncs no en tenim més dates que les pròpies peces i el record documental d'algunes notícies de l'algun moneder, etc. Però no tenim cap evidència ni arqueològica ni tampoc documental d'exactament en el lloc on es duia a terme aquesta missió ni de les característiques d'aquest lloc. Bé, aquí tenim una imatge d'un tramís visigot, veu la inscripció Barquinona, Barquinona, i és una missió del rei Leovigild, Leovigildus, i aquí continua en el revers Rex. Per tant, el nom del rei sí, en les monedes, però també moltes vegades, de maneres diferents, ho veurem, el nom de la ciutat. Ubicacions d'aquesta seca. En una primera etapa tenim allò, podem especular dels documents i tenim notícies esparses, algunes cases al voltant de la seu, del call jueu, res concret que puguem situar. A partir del segle XIII, a les emissions de Jaume I, sí, que sabem aquella vinculació des d'infant de Jaume I amb els templers, recordem que va estar en aquell castell doncs, de Montsó, doncs, sota la protecció d'aquests templers, doncs, aquests templers es van cuidar de les seves finances durant molt de temps i també es van ocupar de l'emissió monetària. No sabem en quin grau directament, però sí que és en l'espai, a la Casa del Temple de Barcelona, en el pati, on hi ha una porxada on es du a terme allà l'activitat de fabricació d'aquesta moneda. Aquest solar, aquesta Casa dels Templers, és el lloc on després, uns segles després, doncs tindria lloc, o s'aixecaria el Palau perdó, el Palau Reial Menor. Si seguim la perquè el refredat estem en aquesta època la documentació ens permet anar espigulant a partir del segle XIV com es va anar ubicant aquesta encunyació monetària en diversos llocs. Sabem el nom, l'alberg d'un personatge que es deia Verdell, de l'alberg de Jaume i Berenguer Bonany, l'alberg de Gilabert de Montornès, etc. Tot això ens està mostrant una itinerància. També sabem que el veïnatge amb la seca no era un veïnatge recomanable, perquè hi ha queixes dels veïns de l'església, de la zona de la plaça de Sant Just, negant-se, protestant a que la seca s'instal·li allà. Pensem soroll, pensem fums, forns, etc., que feien que els veïns no estiguessin gaire contents. Això durarà fins al segle XIX. Veurem que al segle XIX, no sé si tenim temps, però encara els veïns es queixen i obliguen a aixecar una xemeneia que encara es conserva perquè precisament els fums els perjudicaven. La qüestió important, jo diria decisiva, és que el 1349, Pere el Cerimoniós, aquest rei que fa honor al seu nom i és tan puntillós en totes les atribucions de la corona, en què decideix i dona aquesta ordre que la seca ha de tenir un alberg, diu ell, perpetual. És a dir, que hi ha d'haver una seu estable, una seu fixa, que la moneda no es pot fer ara en un lloc aquí, ara en un lloc allà, una mica salta de mata, sinó que hi ha d'haver una casa de la moneda, una seca oficial, on es verifiqui aquesta regalia tan destacada i tan preuada. La cosa és que, primer, sembla que s'instal·la en aquest alberg de Gilabert de Malla, que no tenim ubicat exactament en el lloc on és, aquí falta encara recerca, però a partir de 1373 sí que ja podem parlar de que tenim ubicada aquesta seca de Barcelona a l'alberg de Jaume Montmany al carrer de les Mosques. i aquesta ubicació, carrer de les Mosques, ja ens dona la pista definitiva, perquè el carrer de les Mosques encara avui en dia el tenim. Hi havia algú que em va dir l'altre dia, no sé si és veritat, vostès potser m'ho podran reformar o corregir, que és el carrer més estret. Perquè realment és un carrer molt estret. Clar, això sempre m'ha generat problemes, perquè dius, home, la seca, que sí, hi ha d'haver-hi una seguretat, però clar, entrar a metall, sortir, no sé com anava massa la cosa. La veritat és que d'aquesta seca original no en tenim res, això hauria de dir-ho l'arqueologia. Però sí que a partir d'aleshores, del carrer de les Mosques, i a partir d'aquí ampliant-se el veí carrer de la seca, i després ja passant finalment al carrer de Flassaders, aquesta seca de Barcelona va anar creixent i ja mai més va canviar de lloc. Va poder puntualment ampliar-se en altres llocs, però sense renunciar mai com a seu mare en aquest conjunt d'edificis. Per tant, d'aquí justifico el títol original, no? Des del segle XIV fins al segle XIX tenim aquest espai. Aquí tenim un planell del segle XIX, carrer d'aquest espai de la Seca, carrer de les Mosques, carrer de la Seca, carrer de Flassaders. Aquí estaria l'entrada actual amb aquella portalada del segle XVIII i l'escut borbònic. Però la Seca original hauríem de situar-la sobretot en aquesta zona d'aquí. La zona que s'ha restaurat ara i que està ubicat doncs, a aquest espai de les arts escèniques brossa. Aquí tenim un detall de la façana d'aquest edifici ja restaurat, però si ens fixem hi ha elements que ens estan remetent a aquest passat medieval. La façana actual és del 18, però s'han reaprofitat peces de finestra, etc. del segle XIV. Aquest espai arquitectònic normalment s'articulava al voltant d'un pati i d'un pou, perquè l'aigua és fonamental en els mecanismes, més que en els mecanismes, en els processos de treball, de blanqueig, de neteja, en els forns, i per tant cal una font d'aigua. Un espai arquitectònic que el podem reconstruir, el d'aquesta seca medieval i després fins a arribar al segle XIX, sobretot a través dels inventaris i dels llibres de seca. Llavors, clar, alguns d'aquests són molt detallats i ens permeten fer un recorregut virtual, jo diria, a través de l'edifici, perquè alguns d'aquests escrivans o algun notari són molt sistemàtics, van dient, doncs, primera habitació o primer hostal, doncs tal, ja he trobat aquesta cosa, ja el forn, ja això, l'altre, segona sala, ja tal cosa. A nivell simbòlic, bueno, simbòlic, a nivell pràctic, diguem, a nivell utilitari, el que es necessitava era un espai per poder verificar l'ingrés del metall, aquesta compra del metall al públic, uns forns, un lloc per desar el carbó, una carbonera, un espai dedicat al gravat dels encunys, els encunys eren els instruments per fabricar aquesta moneda i el gravador allà havia de poder-se tenir les seves eines i poder-ho fer, un lloc dedicat a la fabricació dels cuspells, els cuspells o flans són els discos en els quals després s'encunyarà la moneda, i per tant es necessita també un espai per fabricar-los, un altre espai dedicat a l'emblanquiment d'aquests cuspells. Hem de pensar que és manipulació del metall, laminar-lo, retallar-lo, fer aquests cuspells, però en tot aquest procés el metall s'engreixa, s'embruta i cal donar-li una aparença neta. És el procés d'emblanquinament, un procés químic que fa que després la moneda, quan pugui sortir, doncs surti nova i brillant i faci goig. Un espai a l'encunyació de la moneda, un espai a l'assaig de la moneda, a la verificació, allò que deia el doctor Roca de la paraula donada, de que realment allò que surt de la seca compleix el que diu el decret d'emissió. Doncs hi ha uns controls interns i uns personatges que són els assajadors, experts en les lleis de metall, que el que faran és dir, bueno, a veure, que aquí no hi hagi hagut cap corrupció, que aquí no hi hagi hagut cap error, que aquí no hi hagi hagut cap cosa estranya, es verifica que realment a través de l'assaig que aquesta peça té la llei que ha de tenir i el pes que ha de tenir. I finalment el tresor, que és l'espai on es guarda aquesta moneda que ha de sortir al carrer o aquest metall que s'ha d'encunyar. un espai arquitectònic que ja ho sabem, va arribar a donar aquest nom al carrer, el carrer de la Seca, fins al dia d'avui, i ha donat fins i tot a termes populars, no? És aquest terme d'aquesta frase d'anar a la Seca a la Meca, no? És molt discutida, per cert. Bé, és en aquest barri, doncs, l'edifici del carrer de la Seca. Aquí tenim una altra fotografia, una imatge de la part posterior, la part que correspon al segle XVII, segurament a l'època que tenim documentada de la Guerra dels Segadors, en la qual hi ha una ampliació molt gran d'aquesta seca, entre 1640 i 1647, i que es verifica en tota aquesta part de renovació del carrer de les Mosques i del carrer de la Seca. Aquí veuen l'interior d'un d'aquests espais. Podem veure que és un espai industrial, perquè realment aquí l'activitat que s'hi duia a terme, doncs, tenia aquest sentit. I aquí la façana recentment restaurada del segle XVIII, l'última, ara avui en dia és la més visible, diguem, la porta, diguem, la caràtula d'aquesta seca, però de fet és l'última part que es fa, del segle XVIII. Aquí aquest escut que abans feia il·lusió, que sabem, doncs, que es va fer per aquest escultor barceloní, Salvador Albó, el 1718, en aquest moment puntual en què Felip V va reobrir la seca. Tenim aquesta xemeneia, que també sabem que es va fer el 1858, en el moment en què llavors hi havia la maquinària a vapor i realment provocava, doncs, moltes molèsties als veïns. I els veïns van anar punxant, fins que l'Ajuntament va obligar a que la seca aixequés aquesta xemeneia per evacuar els fums de la caldera. Un altre apartat és el del personal. El personal, aquest personal especialitzat, que a més ha de tenir un plus de confiança, perquè clar, la moneda, fabricar moneda és una qüestió, és un tema molt delicat, pensem en tot el món de la falsificació, i per tant ha de ser un personal de confiança, qualificat, però tot i així subjecte a uns controls molt estrictes. Pensem que en els estatuts de l'època medieval el mestre de la moneda donava els encunys cada dia en els moneders al començar la jornada i a l'acabar els hi agafava els encunys i els tornava a tancar en una caixa, perquè no tinguessin tentacions de falsificar la moneda pel seu compte. Aquest seria un exemple, n'hi hauria molts. Igual amb els obrers que fabricaven els cuspells, es donava la quantitat justa de metall, es pesava i quan acabava la jornada també havien de lliurar tot aquell metall retallat i s'havia de pesar la cisalla i els cuspells. Tot havia de quadrar. En tot així, fins i tot al segle XIX hi va haver-hi un escàndol, perquè hi va haver-hi un, sempre passa això, l'ésser humà, un personatge que feia una petita, doncs, subtracció. En comptes de quan feia la fosa, en comptes de tirar una de les monedes d'or, cada vegada cada fosa en treia una i la substituïa per una moneda de coure. Amb la qual, com que era una subtracció modesta, no es notava, i encara que fessin l'assaig, hi havia una petita desviació que, bueno, era un marge de tolerància. Molt bé, la qüestió és que al final hi havia una sospita, els seus propis companys van pensar, li van parar un parany, i el van enganxar en el moment que, com qui diu, treia una moneda, se la posava a la butxaca, d'aquelles que s'havien de fondre, i en canvi la substituïa per una moneda de coure. Bé, hi va haver un escàndol polític i fins i tot el mestre de la seca va tenir que emitir un memorial, publicar-lo, que per cert és un memorial que només n'he vist un exemplar, que després havia de fer-se una mica com desaparèixer. No? Bé, és una anècdota, però bueno, que va ser important, però important com aquest mestre tingués que fer aquest memorial i a més donar-lo a l'impremta, que vol dir publicitat, per donar què? Fer la paraula deguda. Publicitat, de dir, les coses, va passar això, això està controlat i la moneda, doncs, té aquesta garantia. Aquí la imatge és el cartulari del llibre de privilegis dels moneders, dels obrers i moneders de la Seca de Barcelona. El privilegi més antic és de 1208, és el moment en què d'alguna manera es reconeix que aquest personal té uns privilegis, que no és el mateix que fabricar sabates o teixir roba que encunyar moneda no és un ofici manual, encara que objectivament ho sigui, i que el personal de la SECA ha d'estar protegit, té un plus de protegit, de protecció, que el converteix en un personal privilegiat. Privilegiat perquè, ja ho veurem molt breument, doncs, té una sèrie d'immunitats, té un tribunal propi, inicialment estan exempts de pagar impostos, etc. Tota una sèrie de mesures que fa que ingressar en aquest col·legi sigui alguna cosa que tothom vol fer. No per treballar, per encunyar moneda, sinó per gaudir d'aquests privilegis. Això portarà durant tot el segle XIV i XV molts maldecaps, sobretot al municipi, de queixes, de greuges, d'enveges, de lluites, i mica en mica es aniran limitant aquests privilegis. Ara bé, fins a l'últim moment cal dir que el Col·legi d'Obrers i Moneders va lluitar aferrissadament en defensa dels seus privilegis. I una de les garanties dels privilegis justament era tenir aquest cartulari, en el que estaven copiats els primers documents, els primers privilegis i després les successives renovacions que els hi feien els monarques. Aquí tenim el segell d'aquesta corporació. Fixem-nos que hi ha l'escut reial també, això és una cosa que s'anirà repetint, i que forma part d'aquest feix de privilegis. Ells no és un gremi, no són un gremi, és un col·legi, i com a col·legi privilegiat està a l'empara al servei del rei. I rebia el nom de col·legi o capítol. Aquí hi ha un petit esquema, no m'hi entretindré, de quina és l'estructura d'aquest col·legi institucional. Per una banda tenim el central, el taller, aquí és on es fa la moneda, però també hem de pensar que hi ha paral·lelament un espai, podríem dir un espai de vida social, de vida col·legial, en el que aquests membres d'aquest col·legi es reuneixen, acorden coses, és un sentit doncs, assistencial, per exemple, què passa quan es mor un o quan un es posa malalt i no pot anar a treballar, doncs aleshores hi ha una bossa comuna que tots estan obligats a contribuir-hi i d'aquesta bossa comuna es paga els funerals d'aquell que no pot pagar o d'aquell que està malalt, hi ha una finalitat també assistencial. I després aquest espai de fur propi, l'acord dels alcaldes, és a dir, aquest tribunal que fa que ells siguin immunes, quan cometen un delicte no els pot conèixer qualsevol tribunal, té que ser els seus alcaldes. Els seus alcaldes són dos, els trien ells i per tant, evidentment, alguna cosa hi devia haver-hi, desgraciadament no tenim, no coneixem sentències de l'acord dels alcaldes de Barcelona, però se suposa que havia de ser més favorables, perquè si no, no s'entendria aquest delit de tothom de poder-se doncs, entrar en aquesta corporació. I evidentment, una dependència, perquè això no era un món tancat, sinó dependència del municipi, administració municipal, els guardes de la moneda, els, diríem, els notaris que verifiquen que la moneda es compleixi, és el Consell de Cent el que posa aquest personal de fora, que dona aquesta garantia, i l'administració reial, aquí, Batlle General, etc., que són els que d'alguna manera doncs, fan l'engranatge d'aquest organisme dintre de la complexitat de l'administració reial, que a la Corona d'Aragó sabem que era molt gran, molt desenvolupada. El personal. A la SECA hi treballava bastanta gent. Va dir moltíssima gent, no és la paraula adequada, però molta gent sí, i cada un amb unes tasques molt especialitzades. El mestre de la SECA és el responsable general, hi ha els guardes de la moneda, que els posa el Consell de Cent, per controlar, per vigilar que realment es compleixi la llei. L'escrivà fa funcions de notari, d'aixecar els registres, el ferrer i gravador dels encunys, el fonador en el forn, l'assajador del metall, els obrers que preparen els cuspells, els monedells que són els que l'encunyen, els emblanquinadors de les monedes, el mestre de la balança i l'andador o recader. Aquí tenen una imatge idealitzada d'una SECA i la veuen aquí doncs, l'obrer, el moneder encunyant, el mestre de la SECA, en una vocació del que és aquest treball molt pautat, molt ordenat. Tot això ho podem reconstruir perquè a part d'haver-hi la normativa que ens descriu el funcionament, també tenim els documents d'aplicació del dret, és a dir, aquells documents administratius que bàsicament comptables que ens estan dient doncs, que el mestre dona tanta quantitat de metall als obrers, que els obrers se'l fonen, que quan han acabat de fondre'l el passen a un altre oficial, que aquest oficial controla que estigui tot bé, que es donen a un altre i va passant de mà en mà fins que al final tenim les monedes. Aquí tenim la imatge del llibre d'un llibre d'actes d'aquest col·legi, de nou l'escut reial, aquesta cosa corporativa de dir que ells depenen directament del rei, i bàsicament les dues grans categories, a part d'aquestes funcions específiques, d'assajador, mestre de balança, etc., és la dels obrers i dels moneders, que són els dos col·lectius fonamentals, bàsics i sempre separats. Hem de pensar que aquest personal arriba un moment que per entrar a la seca s'utilitza el que es diu el ius sanguinis, és a dir, que és un dret de llinatge, és a dir, que no, s'entra perquè el teu pare o el teu oncle ha sigut obrer o moneder, o perquè el teu avi, i així successivament passa de pares a fills, amb unes restriccions, per exemple, si era un fill natural i legítim, quedava exclòs aquesta línia recta de moneda, dels moneders, etc. O si algú havia estat infamat, havia comès algun crim determinat, també quedava exclòs, però en principi hi havia això. I l'única escletxa és la gràcia reial, no? Que el rei per gràcia pot nomenar algú perquè també entri en aquest col·legi. Són les dues úniques vies per entrar en aquest món absolutament tancat, blindat. Aquí tenim una referència a un document, al Tractatus de Moneta, que no hem de confondre. Tractatus de Moneta, la traducció ràpida seria, ah, mira, el tractat de la moneda. No, és Tractatus, el tractat de la seca, o tractat de la moneda, però la moneda en aquest sentit institucional. Doncs quan on entra en aquest tractat de Jaume Callís, acabat en 1421, ja se'n dona compte que aquí no et diu gran cosa de les monedes, però en canvi sí que et parla dels privilegis, de les exempcions, de l'organització, etc. Evidentment, Jaume Callís ho va fer-ho, aquest document, perquè els alcaldes de la seca estaven deleitosos de dir hem de blindar aquesta mena de castell de privilegis, i aleshores invertien diners en alguns juristes molt bons, com Jaume Callís, per redactar aquests tractats que justifiquen, protegeixen i ratifiquen aquesta situació estamental. Barcelona, la seca, una incidència importantíssima a la ciutat, sí, però és que també es va projectar a fora, perquè el fet de que aquests obrers i moneders fossin un personal qualificat d'alta confiança del monarca i d'un col·lectiu tan tancat, feia que quan el rei decidís obrir, per exemple, una seca a València, què havia de fer? Començar de zero? No. El més pràctic era dir, uns obrers i uns moneders de Barcelona, sisplau, dono una ordre de manament que es traslladin a València i que allà obrin una seca. En aquest trasllat d'aquest personal no hi anaven només les persones físiques, sinó que hi anava tot aquest feix institucional. És a dir, que aquests obrers i aquests moneders, quan s'instal·laven, per exemple, això és un cas verídic, a València el 1371, doncs el que fan és emportar-se tots els privilegis, tota aquesta cultura tecnològica, social, i el que volen és defensar-la. Llavors el que es garanteixen és dir, molt bé, estem a València ara, però volem tenir els mateixos privilegis, les mateixes garanties que teníem a Barcelona. I a partir d'aquí es va produint, no?, un salt d'aquests obrers i moneders en diverses seques i amb ells de tot aquest feix, diríem, de cultura institucional. Passa a Sardenya, per exemple, a esglésies, l'església de Càlleri, es pot anar resseguint. Cal dir, i aquí és una cosa que potser havia de dir al principi, és que tot això tampoc és un món tancat a la Corona d'Aragó. És un món comú a Europa, hi ha el dret comú, i el dret comú fa que és com una gran ventada que bat tota Europa, almenys l'Europa occidental, i entre les moltes coses que porten també hi ha tota aquesta concepció, aquesta concepció corporativa. I el que fan aquests moneders, aquests obrers barcelonins i després del rest de la Corona d'Aragó no és altra cosa que fixar per escrit coses que ja estaven vigents a Itàlia i a França. Per tant, ho hem d'entendre en aquest context més ampli. El personal. Aquest personal com acaba? Doncs el 1716, amb el decret de Nova Planta, tot això desapareix. Clar, aquí ho tenia molt malament, perquè els obrers i moneders de la seca de Barcelona sí, havien fet la moneda primer de Felip V, però després havien fet la de l'arxiduc Carles. D'alguna manera, quan torna Felip V triomfant, com s'ha de mirar amb aquests obrers i moneders, com uns traïdors, des de la seva òptica. Per tant, és lògic que faci tabla rasa i decideixi que la moneda, en tot cas, es farà a Castella i que la moneda catalana desapareix amb la resta del dret públic. I quan la reobri ja serà una altra cosa, és una cosa molt puntual i desapareix. Per tant, quan el segle XIX es reobri, ja és un altre món. Ja no té res a veure amb aquest món medieval i modern, aquesta tradició jurídica catalana. És, aleshores ja ho hem d'entroncar amb el dret castellà i amb l'organització de les seques castellanes i americanes. Un altre element, tecnologia. Tecnologia, no us explicaré aquí un pas per randa, perquè no tenim temps, com es feia la moneda, però sí que m'interessa destacar un element concret, que és el canvi o el salt tecnològic. I els deia al començament perquè és una cosa que aquí a Barcelona ens en podem, doncs, jo diria, avançar una mica, perquè realment tots els salts tecnològics a la història de les seques o de l'encunyació de moneda han tingut lloc aquí a Barcelona i d'alguna manera d'una manera pionera. Bé, el sistema tradicional és els obrers fan els cuspells, veuen aquí les rodones de metall i després els moneders els encunyen. El resultat són aquestes peces, en aquest cas és un croat de Barcelona, són peces que, esclar, aquest sistema d'encunyació que produeix, amb el retall, amb el cop, doncs no queden gaire circulars. Si t'equivoques o dones dos cops et quedaran repicades. Si segons com piqui el moneder pot ser que en un lloc una part de la moneda quedi més ben gravada i a l'altra no. Per tant, és el sistema tradicional que ve des de l'antiguitat, aquí es va rebre, però és un sistema una mica imperfecte. Funcionava, però feia que les monedes fossin fàcilment falsificades. Falsificades i sobretot, sobretot una altra segona cosa, que és retallades. Perquè és clar, si van aquestes monedes, si jo vaig amb una llima i escapso una mica de per aquí, per aquí, per aquí, fins i tot pot ser que al final la moneda tingui un cantell més bonic, més rodó, però jo aquell tros de metall l'he aprofitat. Amb una moneda no passa res, però si jo sóc, per exemple, un canviador de moneda i per mi les meves taules passen centenars de moneda i de cada moneda d'aquests centenars faig el mateix, al final sí que jo tinc una quantitat important. Això serà un problema que s'arrossegarà, aquest retall de la moneda, aquest falsejament del pes, i és el que impulsa que a principis del segle XVII els consellers de Barcelona prenguin una decisió transcendental. És en una situació de molta crisi econòmica, d'una falsificació, una escalada de falsificació horrorosa, però molt gran, han de prendre la decisió de mecanitzar la seca. Mecanitzar la seca amb uns molins. Aquí els tenen les imatges, un vitrall centroeuropeu i després una reconstrucció que han fet a la seca de Hall. Aquest sistema de molins era un sistema que els molins podien ser hidràulics, mogut per la força de l'aigua, o a sang, uns cavalls, unes cavalleries, unes mules que anaven donant voltes, i feien moure aquests engranatges, que és el mateix principi que trobarien en un molí fariner o en qualsevol altre tipus de molí. Hi havia aquests, en castellà diríem els rodillos, que tenen gravat en negatiu el motiu de la moneda. Per tant, es fa passar per aquí, com veuen en aquest exemple, unes tires de metall i doncs, queda per laminació, queda gravat. Aleshores, el que cal fer, l'única cosa que cal fer és... amb una màquina trucaladora passar aquestes tires, retallar i queda per una banda la cisalla, una altra vegada al forn i en canvi la moneda perfectament circular perquè clar, la cisalla, aquesta màquina trucaladora sí que te'l dona tallat. I és clar, aleshores si és ben rodó sí que és difícil de retallar perquè si algú el retalla de seguida es veu i pots rebutjar aquella moneda. Bé, aquest sistema d'origen centroeuropeu a la península ibèrica, en aquesta monarquia universal dels Àustries, només hi havia una seca que ho tenia, que era Segòvia. Felip II va impulsar i va agafar aquesta seca com una cosa patrimonial seva, va fer venir tècnics de la seca de Hall a Àustria amb un regal que li va fer el seu cosí el comte del Tirol i van fer venir una expedició que va recalar aquí a Barcelona, van creuar els Alps, a Gènova es van embarcar, van desembarcar aquí a Barcelona i d'aquí cap a l'interior fins a Segovia, i allà van muntar aquest, el que es deia el Real Ingenio de la Moneda, que encara avui en dia és un espai fantàstic que està sota, de més, és molt escenogràfic, és sota de l'Alcázar, i que ara precisament l'estan restaurant. Doncs bé, allà, en un edifici de Juan de Herrera, es verificava aquesta encunyació o aquesta fabricació per laminació. Però era una cosa privativa i exclusiva d'allà. La resta de seques continuaven encunyant per aquest sistema de martell i d'encunys. Aleshores, doncs, els consellers de Barcelona van aconseguir, a partir de 1608, que s'instal·lés un d'aquests molins a Barcelona. Van aconseguir que fos un enginyer portuguès, que avui en dia ja sabem qui és, Francisco de Silva, el que el van contractar, el van fer venir aquí a Barcelona, i finalment el 1610 doncs, va començar a fabricar les primeres proves de moneda. L'any següent, el 1611, ja sortia de manera seguida la moneda encunyada a molí. Després, la lliçó es va prendre també aquí, que uns quants anys després, a partir del 1660, eren els enginyers catalans els que exportaven això, aquest sistema de molins, i l'implementaven més a Madrid, per exemple, a la seca de Madrid, a la seca de la Corunya i a la seca de València. Aquests tres casos que jo conegui, però és possible que s'implantés en altres llocs. I allà consta doncs, aquests enginyers catalans vinguts de la seca de Barcelona. Aquest impacte de l'encunyació per molí va ser una revolució, se'n feia fins i tot ressò la literatura de Canya i Cordill, aquestes redondilles del concurrent ho diu, referint-se als falsificadors. Hauran de deixar l'ovici i podran mudar d'ofici tots els falsos moneders, perquè es fa amb gran artifici qualsevol sort de diners. Ja va bé lo molinet, refereix aquest molí, i fa molt gentil moneda, i ha de ser molt indiscret qui la tocarà un poquet, és a dir, el retall, diuen cosa calenta o freda. Bueno, és una manera de que aquesta... oblidava que la teníem aquí, aquesta moneda. I aquí tenim un exemple de les monedes, uns sous, que es van dir popularment així, sous del molinet. I ja els veiem que hi ha una altra qualitat, uniformitat en l'estampació, el retall, són unes peces molt rodones, etc. Són peces que comencen a sortir el 1611. A finals del segle XVII, aquí hi ha un camí d'investigació, és possible que comencin a intentar-se implementar un altre salt tecnològic, que sabem que va quedar frustrat en tot cas, que és el volant. El volant és un invent també centroeuropeu que es va establir sobretot a França. Aquí tenim la màquina, el volant, és una premsa que gira i encunya també per cop. I aquí tenim la màquina, veurem més endavant més clar, que és la cerrilla, aquí tenim la màquina que està al volant, la premsa, i la màquina de cordonar, fer el cordó de la moneda. Un cordó que és decoratiu, sí, és cert, però que el que pretén evitar és que ningú la llimi o la retalli. I aquí tenim uns exemplars fets per aquest sistema. Quan s'implanta, de fet, aquestes peces a la seca de Barcelona? Esclar, al segle XVIII és una cosa, aquesta imatge és barcelonina, és un llibre de passanties, és el somni, ja dic, el somni d'un argenter. No? Coneix la tecnologia i li agradaria, suposem, permeti'm la llicència, de que a Barcelona hi hagués una seca i hi hagués aquest sistema. Però estem al 1762 i això és irreal. No? Ho coneix per bibliografia, ho coneix per gravats, però això no és una seca imaginària, no representa una realitat. Però el 1808 això s'encarna, es fa real. Hi ha la Guerra del Francès, Barcelona pràcticament està aïllada de la resta del Principat i cal fer moneda. I aleshores doncs, van fer aquestes monedes que un historiador de l'època deia d'aquí 100 anys difícilment se sabrà qui governava Barcelona, aquell tema de la regalia. Però és clar, és un disseny molt neutre. Barcelona, 20 pessetes, l'escut de Barcelona, però qui no et diu si Ferran VII, Carles IV o Josep Napoleó? No, és una moneda molt diplomàtica, d'emergència i de passar una mica així discret. Ara bé, aquestes monedes impliquen un salt tecnològic. Per primera vegada s'implementa aquest sistema. D'on treuen les màquines? Perquè és un mèrit terrible, no? Aconseguir en un moment de guerra, d'aïllament, tornar a posar en funcionament una seca quan feia pràcticament 100 anys que no existia. Doncs ens trobem, si s'ha pogut resseguir, hi havia fàbriques de botons. Fer botons de metall, d'aquestes casaques, d'alguna manera, home, entre un botó de metall i una moneda, sí que hi ha alguna semblança. Doncs bé, es porten algunes d'aquestes màquines d'aquestes fàbrica de botons i les altres d'una institució molt interessant que hi havia a Barcelona, que era aquest gabinet de màquines de la Junta de Comerç, instal·lada a l'actual edifici de Llotja, i allà hi devia haver-hi una d'aquestes premses a efectes, jo diria, docents, didàctics, no? De gent que estudiava allà, a la Junta de Comerç, i l'escola que impulsava, doncs poguessin tenir coneixement. Doncs bé, aleshores es trasllada a la Seca i això comença a funcionar. 1841, l'últim salt tecnològic, en aquest cas pioner. Tenim Francesc Paradaltes, un personatge interessant. Llegeixin què hi ha sota d'aquest gravat, aquest somni d'argenter. Francisco Paradaltes, fill de Joan Paradaltes, tal. Bueno, doncs un descendent d'aquest somiador, un descendent d'aquest, penso que és el net, doncs és aquest Francesc Paradaltes i havia estudiat a França. A França entra en contacte amb aquesta maquinària, la maquinària Tonnelier, i no para d'una manera obstinada fins que a la Seca de Barcelona, recentment oberta, s'instal·la aquesta maquinària. Una maquinària que no només és exportada, sinó que es fabricarà aquí a la ciutat. Tothom coneixerà la Maquinista Terrestre i Marítima, aquella empresa emblemàtica que van tenir un paper tan important en la mecanització i la industrialització de la ciutat. Doncs allà es van fer aquestes màquines, ell va publicar algun tractat, aquests gravats són d'aquest tractat, després això se li va aplicar al vapor com per poder funcionar, i fins i tot a la Seca de Madrid, a la Casa de la Moneda, van acabar adoptant, aquí la tenen, encara es conserva al Museu de la Casa de la Moneda, aquesta màquina Tonnelier fabricada a la Maquinista Terrestre i Marítima. Bé, aquí el toc anecdòtic, aquesta relació constant amb la societat, amb la gent de l'època. Encara el Santiago Rusiñol, a la qual el senyor Esteve recorda en diversos passatges aquesta Seca, no? I parla, allò que els deia abans, d'aquest veïnatge difícil. Diu, arribava un soroll estrany, un soroll de font de diners, que anava rejant a compensada, un drink de plata que va caient, i un pam, pam, tot seguit, que semblava un cant tenebrós. Era la cançó de la Seca, la fàbrica de moneda que treballava allà darrere. Recordem que Santiago Rusiñol, i encara hi ha la placa i el monument, vivia doncs, al carrer Princesa, tocar ben bé de la Seca, i per tant, quan escriu tot això, ho tenia molt present. L'última, la recta final. La recta final són les matèries primeres. Les matèries primeres ja n'hem parlat, per tant no vull extendre-me, però aquí sí que he portat a col·lació, doncs, un banc d'aquests públics es devia enganxar en els llocs públics per dir al público, bueno, doncs, la Casa de Moneda s'ha obert i doncs, tothom que tingui metall per amonedar la pot portar i allà doncs, se li comprarà, se li donarà a canvi la moneda, etc. Aquesta relació sempre entre la societat i la Seca. De totes aquestes coses, aquests camins que hem vist, el personal, l'edifici, l'autoritat emissora, què n'ha quedat de tot això? N'ha quedat l'edifici, que és un bé patrimonial, i després les monedes. Les monedes a les col·leccions públiques de Barcelona, al Gabinet Numismàtic, al Museu d'Història de la Ciutat, en altres, doncs podem anar resseguint a través dels símbols, l'escut de la ciutat, de les inscripcions, Barcinona, Barquino, Civitas, Barcelona, l'escut, la presència d'aquesta ciutat que acollia la Seca, que de vegades directament es responsabilitzava d'aquesta missió per delegació del rei, i que després això circulava arreu, no només de Barcelona, sinó d'arreu de Catalunya i molt més enllà, i portava també aquest nom i aquest escut de la ciutat de Barcelona. De vegades així d'una manera molt palesa i de vegades d'una manera més subtil, amb les que nosaltres anomenem, els numismàtics, les marques de Seca. És a dir, aquests símbols que permeten que quan una emissió de moneda es fa igual en diverses seques diferents, doncs hi hagi un element distintiu que et permeti distingir si, per exemple, aquells florins d'or d'Aragó són fets a València, a Mallorca, Perpinyà o Barcelona. Bé, tenim un petit detall, aquesta rosa, doncs sabem que aquell florí no és ni de Mallorca, ni és de València, ni és de Perpinyà, sinó que és de la Seca de Barcelona. O amb monedes del segle XIX, la B. Doncs també sabem que aquella estampa que és igual, uniforme, a la monarquia, doncs si hi hagués una M sabríem que és de Madrid, si hi hagués una C sabríem que és d'un altre lloc, i a la B és de Barcelona. O encara una manera més subtil, també en el segle XIX, a l'última etapa d'aquestes emissions barcelonines, l'estrella de 8 puntes, igual. Ens permet saber que l'estrella de 8 puntes és el símbol de la Seca de Barcelona d'aquesta època. Jo diria que amb aquest apartat final de projecció de la marca Barcelona, de la que avui tant en parlem i tan orgullosos estem tots com a barcelonins, doncs la moneda també ha sigut durant molts segles ambaixadora de Barcelona. Moltes gràcies per l'atenció.
Bé, després d'aquesta interessant exposició, ja saben vostès que és habitual que obrim un petit torn de preguntes, de paraules, si algú de vostès vol preguntar alguna cosa, fer algun comentari, doncs ara els hi passarem. Un moment. Sí, passem perquè gravem.
Si tota la moneda s'encunyava a través d'altra moneda que ja estava feta, que ja corria, no vol dir que la moneda d'aquí era més cara de fer, perquè partia ja d'una moneda que ja existia abans, però s'havia d'afegir el cost de producció?
Aquí hauria de matisar, s'encunyava a través de moneda, però també de lingots, de joies. Això varia les èpoques, però en època medieval tenim un dels llibres que havien de tenir una seca, havien de tenir 8 llibres, i el primer era el llibre d'adquisició de metall. I aleshores allà està escrupulosament apuntat, doncs en el dia tal, fulanito de tal, ha portat 3 monedes musulmanes o un lingot de metall, o ha portat una cadena d'or, etc. I ho van anotant. Que matiso el que jo he dit, que una part eren monedes, perquè aquí no hi havia mines, però l'altra podien ser metall amb una edat, encunyat, o peces, o una tassa d'argent, tot el que ens puguem imaginar de peces amortitzades és igual com en la guerra del francès. La moneda de plata encunyada, moneda de plata i d'or durant aquell període, d'on surt? Doncs desgraciadament, això els historiadors de l'art tots ho sabem i ens dona el cor, doncs el patrimoni, vull dir, de la majoria de tresors de les esglésies, perquè el portaven a fondre allà. Llavors, això està ben conegut, doncs que requisen o demanen els tresors de les esglésies i clar, saps, Santa Maria del Mar, tantes escultures, tants no sé què i tants no sé quantos, i tot fos, i clar, tens la moneda allà i dius, mira, en una altra vida, podríem dir, aquest metall doncs, era una peça de argenteria o era una peça de joieria o el que fos.
Llavors vol dir que es pagava la gent que portava aquests lingots o el que fos amb monedes o amb què se'ls pagava?
Amb monedes.
Amb les monedes que s'havien pogut fabricar, descomptant el que havia costat fer-les.
Llavors, això depenia dels períodes també, perquè hi havia moments en què a la seca hi havia competència entre les seques. València i Barcelona al segle XV és una competència bastant brutal. Aleshores, l'argument aquí, o l'argument l'esquer, és a dir, el que es donava l'avantatge. I aquest avantatge vol dir que es donava un sobrepreu per fer més atractiu que el mercader, en comptes d'anar a la seca de València a vendre aquelles monedes musulmanes que havia adquirit comerciant amb no sé què, doncs ho vingués a Barcelona. I és també un dels requisits, bueno, dels requisits és la paraula, un dels arguments que dona Paradaltes quan defensa el segle IX que la seca de Barcelona ha de continuar i que no es tanqui i tal, de dir, home, és que hi ha molt metall que si aquí no hi ha seca i no es porta aquí a Barcelona, se'n va a la seca de Marsella. Diu, en canvi, poguent-ho tenir aquí una seca, és un metall que es pot drenar, que porta un benefici a la ciutat i al propi estat. És un dels arguments que dona. És a dir, que tenir una seca hi havia molts, confluïen diverses coses.
Merci.
cada emissió es predeterminava la quantitat de monedes i el valor de les monedes. Per l'escrit es deia, tantes, farem tantes monedes de tant, tantes monedes de quant, etc.
Sí, a veure, en època medieval no ho deien d'aquesta manera tan clara, diguem, però sí, deien, per exemple, tants marcs, es dona permís per encunyar tants marcs de metall, i els marcs era el pes, és com si diguéssim, es dona permís per encunyar tantes tonelades o tants quilos d'or o de plata, i a partir d'aquí doncs, es calculava el que donava l'emissió. Però hi havia un control, perquè el que sí que tenien clar, i això des de l'alta de mitjana, és que quan hi havia molta moneda al mercat hi havia processos inflacionaris. És a dir, sobretot en època medieval tenen un terror i el que busquen és lligar, intentar lligar el rei, comprant-li, fins i tot, de dir, pagarem el monedatge, per exemple Aragó, però el monarca es compromet a canvi d'aquest tribut que paguem que no encunyi moneda, que no fabriqui moneda. En una manera que, esclar, com que el rei és un negoci, li va bé encunyar moneda, doncs esclar, tant metall entraria, tant metall sortiria en forma de moneda, però els estaments això ho veuen de dir, ui, si es fa això hi haurà un procés inflacionari, pujaran els preus i això és negatiu. I aleshores el que feien és posar uns límits, uns frens, que entrava la política i el dret com a instrument al servei d'aquesta política. Doncs el monedatge és un sistema que tenen per fer això.
Sí, jo volia saber, se sap l'origen dels treballadors primers de la seca, si podien ser d'origen jueu, o bé eren immigrants d'alguna altra part d'Europa, o bé eren catalans?
A veure, algunes coses podem saber. Hi ha una primera fase anterior al segle XIII que sabem que jo parlo, parlo seguint la historiografia, però dels moneders itinerants. Clar, moltes vegades aquestes emissions eren puntuals, és a dir, no hi havia una seca que treballava d'un horari fix tots els dies a l'any, any rere any, sinó que quan el rei necessitava la moneda i la gent doncs, ho consentia, feia aquella moneda, aquella emissió. Acabada aquella emissió representava que ja no es tancava la seca. Aleshores, què volia dir? Que, esclar, uns professionals amb els braços creuats no podia ser. Hi havia professionals que eren itinerants i que anaven, doncs, ara treballaven per aquesta seca, ara treballaven per aquell altre lloc i anaven donant les voltes per l'Europa o almenys per la península ibèrica. Entre aquests sabem que hi ha algun jueu i en el cas de Barcelona és molt flagrant, molt clar, hi ha uns mancusos del segle XI que estan signats i que posa el nom d'aquest jueu, que ara no em vull equivocar del nom, però és el bon nom, em sembla que és el bon nom. Em penso que hi ha una reproducció, són unes peces raríssimes, vull dir, ni el gabinet numismàtic en tenim, i al museu està exposat una reproducció. Estan signats amb aquest nom de és un jueu que ho fa. Això va evolucionant i en aquesta època, després de la recepció del dret comú a partir del segle XIII, comença aquesta aparició d'aquestes corporacions i aleshores hi ha de jueus ni pensaments. Entre aquest grup tancat de personal, que s'ho passen de pares a fills, que això és una cosa que ve de França, per tant hem de pensar que segurament hi ha una influència francesa o italiana, que porten aquesta idea de que els moneders doncs, tenen uns privilegis, i entre aquests privilegis és això de ser un col·lectiu tancat, que té el dret de transmetre l'ofici dels seus fills, dels seus descendents, i això doncs, bueno, fa que sigui una cosa molt tancada. El que passa és que, per exemple, al segle XIII, Jaume I, i és una altra pista, ens diu que dona un decret, un privilegi més en aquesta corporació, i diu que els moneders han de ser forçosament gent natural dels seus regnes. Quan algú, un legislador, dona una norma d'aquest estil, els historiadors del dret entenem que és que vol dir que hi treballava gent de fora. I llavors, per les queixes dels de dintre, per aquesta endogàmia, diuen, escolta, som nosaltres, no pot ser els francesos, perquè ell parla de gascons. I per tant, es limita ja. I això és un privilegi que continuarà. I després, encara al segle XVI, en temps de l'emperador Carles V, es torna a referir això que surt a les Constitucions del 13 de Catalunya, que es prohibeix que els francesos hi puguin participar. i s'argumenta, i es diu perquè no puguin conèixer els secrets de la seca i després, tornats a França, puguin fer moneda. Pensem que clar, Carles V està en amistat, el seu enemic és francès de França. Clar, el que passa que en aquesta època encara era vigent els decrets de Jaume I, que ho tornin a dir vol dir que potser hi havia alguna escletxa, alguna escletxa que algun o altre devia de colar-se. Però en principi des del segle XIII han de ser naturals del territori dels regnes. És a dir, aquí ho han d'interpretar que no només catalans, sinó aragonesos o valencians. És les pistes que tenim.
Més preguntes?
Sí, va haver-hi algun intent de desplaçar la seca de lloc, de canviar-la. Havies esmentat la proposta de moure-la, em sembla que ha passat Just i Pastor, i va haver-hi una queixa de veïns, i de fet has esmentat també tot el tema dels sorolls, i no deixava de ser, entre cometes, una fàbrica que tenien allà instal·lada. Això és el que voldries que comentessis, si és possible, la relació entre la seca i el veí adjacent carrer Montcada, on realment, diguem-ne, que les cases que hi havia i els seus habitants no eren precisament, vaja, una relació que havia de ser forçosament especial.
Sí, això, a veure, no tinc documentació de que hi hagi conflicte, com en el cas de Sant Just és claríssim i se'n surten, que no els volen. I en el segle XIX, també a mitjans del segle XIX, també els veïns es queixen moltíssim i al final s'hi fan la xemeneia aquella que encara s'aixeca. Perquè, clar, hi ha una caldera de vapor i surt el fum si es molesta i tal i qual. En el segle XIV, XV, XVI no hi ha referències d'això. Potser és perquè hem de pensar que està més en el cantó del carrer de les Mosques, és aquest carrer més arrasarat, més estret, però bueno, si queda configurat com a carrer de la Seca, és que en algun moment determinat la façana principal deu passar del carrer de les Mosques al carrer de la Seca, perquè si no la lògica ens diu que el carrer de les Mosques hagués desaparegut i hagués passat a anomenar carrer de la Seca, i en canvi no és així. O sigui, hi ha un progressiu desplaçament d'aquesta seca, va creixent. Aleshores, jo de documentació no en tinc, però sí que és una pregunta molt interessant perquè realment el soroll, tot això hi devia ser-hi. Clar, quan s'encunyava en moneda, a més pensem que hi havia un problema de seguretat. Al segle XIV i XV s'obliga a que hi ha d'haver-hi algú sempre vivint allà. Hi ha la custòdia que diuen contra els homes. La custòdia contra el temps i contra els homes. Contra el temps vol dir que hi ha d'haver-hi algú, un porter, que es fa responsable de que si hi ha una gotera s'ha de reparar o que aquell pany que no funciona s'arregli. I l'altre, o si hi ha filtracions d'aigua, que això sí que està documentat del pou, que busqui la manera d'arreglar-ho perquè els fonaments no es perjudiquin. I la custòdia contra els homes és que, esclar, allà hi ha uns valors importants, valors de metall, valors també dels encunys, de materials, de llibres, de documentació, i que tot això no es pot deixar allà guardat, no? I llavors hi ha de viure algú allà que es fa responsable de vigilar-ho i que hi dorm allà, diguem, i fa residència permanent.
Alguna pregunta ja per acabar, si de cas?
Només una cosa, era un món masculí?
Sí, la pregunta és interessant, també, i us diré per què. Perquè a França sí que està documentat el cas de les, traduint-ho, les talladores, les tallaresses. I aquestes que eren també pel dret de sang, les que tenien dret a tallar i a intervenir en la fabricació de moneda. De manera que fins i tot tenim un gravat en què es veu una dona que està intervenint en aquestes tasques. En el cas d'aquí de la Corona d'Aragó, jo crec que és un món masculí. No tinc evidències de que intervinguin dones. L'única intervenció que sí que recordo documentada és una dona, una filla d'un obrer, que d'alguna manera és com si vengués aquest dret o cedís aquest dret que té, de la qual ella és depositària i que pot traslladar, això sí, amb els seus descendents masculins, i ho cedeix a un altre perquè pugui com fer-ne ús. És aquest privilegi que ella, del que ella és portadora, potser no tenia descendència, això caldria veure-ho. La qüestió és que se li permet que ho traspassi a una altra persona. O sigui que eren dipositàries d'aquesta, els francesos diuen aquesta línia dret d'aquesta, com ho diuen, aquesta línia, aquest llinatge dret de la moneda, perquè ja he dit abans que en casos de fills il·legítims, etc., aquests quedaven exclosos, marginats completament. Però elles aquí, no, fer-ne ús, no. Però clar, pensem que també és una tasca dura, perquè no deixa de ser un art mecànic. Una cosa que no he dit, però que poden intuir, és que clar, com que aquestes emissions eren episòdiques i eren temporals, etc., fa que potser hi hagin 100 moneders en el llistat, a la matrícula, però que efectivament treballin, només en són una dotzena. Els altres què passa? Els altres estan allà a l'espera de que algun dia se'ls pugui cridar. Són com una mena de reservistes, però evidentment amb l'esperança de que mai se'ls cridi. Perquè de vegades en els llistats veu gent que diu ui, aquesta persona jo no la veig allà donant cops de martell a la cuna. I sobretot en el 16 arriba a gent de la noblesa. Per exemple, el senyor de Llinars. I el senyor de Llinars, no els Corbera, no me'ls imagino allà traginant ni retallant el metall. S'emparen, entren en aquesta corporació per blindar-se més, en concret aquí a Barcelona, i gaudir d'aquests privilegis. I esperen que amb ells no els hi toqui mai. Clar, això al segle XV es començarà a intentar tallar. En els llistats mai surt una dona. Els que es conservem, el que ells anomenen la matrícula, no hi surten dones. Segur que no. En el cas de francès sí, però en el cas català o de la Corona d'Aragó no.
Hi ha alguna qüestió més? Doncs en aquest cas agrair al doctor Estrada la magnífica conferència que ens ha donat avui, que ha relligat tants aspectes precisament de la moneda com una, ja ho deia al principi, no, com un element omnipresent a l'espai urbà i concretament a la ciutat de Barcelona. Agrair-los la seva assistència i convidar-los a dos activitats, dos actes. Un és el proper divendres a les 7 del vespre, inaugurarem aquí a la Capella de Santa Àgata l'exposició Imaginary Barcelona, la mirada matemàtica, les arts i el patrimoni. És un acte que ens agradaria compartir amb vostès perquè a més de tot un seguit de plantejaments sobre la matemàtica i la seva aplicació als aspectes quotidians, doncs també s'ha fet en relació a alguns elements patrimonials de la ciutat i també del museu i artístics, i ens agradaria molt que ho poguéssim compartir. I com sempre, d'aquí a 15 dies, és a dir, el 26 de març, tindrem un altre diàleg a càrrec de la doctora Julia Beltrán d'Heredia, del Museu d'Història, i de César Carreras, de la UOC, que versarà sobre la gestió de residus a Marquino. Moltes gràcies i fins la propera.